La taula de l'Evangeli.
Hola, amics, amigues de la taula de l'Evangeli. Ens plau de retrobar-los en la sintonia de Ràdio Estel, en aquesta edició extraordinària del programa. Avui celebrem la solemnitat de la Immaculada Concepció de la Verge Maria, la Puríssima. Per tant, felicitem a les Conxites, a les Puris, a totes aquelles que celebren el seu sant avui. Anem a escoltar i a comentar amb els nostres tertulians les lectures de la missa. Tertulians que tenen aquests noms, Roser Soler i mossèn Jaume Aymar. Anem a presentar-los-hi i saludar-los. Roser Soler és del col·lectiu de dones en l'Església, del Sembla Veu i de la parròquia de Crist Rei de Barcelona, entre altres coses, no? Roser, gràcies per ser en aquesta edició extraordinària del programa també amb nosaltres.
En aquest dia tan maco.
Sí, sí. I mossèn Jaume Aymar, el rector de la parròquia de Santa Maria de Badalona, professor de la Universitat Ramon Llull i president de la Fundació Social Roca i Pi, entre altres coses.
Sí.
Mossèn Jaume, què tal?
Bé, moltes bon gràcies,
gràcies
per convidar-nos una vegada més
en aquest dia
tan bonic i per nosaltres tan important per la parròquia, sí. Mariana.
Sí, 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 sí.
Santa Maria és.
Sí, Santa Maria, és Maria Assumpta, sí. En aquest cas.
Doncs som-hi, doncs.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquesta solemnitat de la Immaculada Concepció de la Mare de Déu és del llibre del Gènesi i del capítol tercer.
Després que l'home hagué menjat el fruit de l'arbre del Senyor Déu, el cridà i li digué: «On ets?» Ell li respongué: «He sentit que us passejàveu pel jardí i com que vaig nu, he tingut por i m'he amagat». Li digué el Senyor Déu: «Qui t'ha fet saber que anaves nu? És que has menjat del fruit de l'arbre que jo t'havia prohibit de menjar?» L'home li digué: «La dona que m'heu donat m'ha ofert el fruit d'aquell arbre i n'he menjat». El Senyor Déu digué a la dona: «Per què ho has fet, això?» Ella li respongué: «És que la serp m'ha enganyat». El Senyor Déu digué a la serp: «Ja que has fet això, seràs la més maleïda de totes les bèsties i de tots els animals feréstecs. T'arrossegaràs sobre el ventre i menjaràs pols tota la vida. Faré que sigueu enemics tu i la dona, i el teu llinatge i el d'ella. Ell t'atacarà el cap i tu l'atacaràs al taló». L'home donà a la seva esposa el nom d'Eva, perquè ella ha estat la mare de tots els que viuen.
Versets que palesen les conseqüències del primer pecat de la humanitat, de la desobediència de l'home i la dona a Déu. Bé, tertulians, teniu la paraula perquè teniu moltes coses a dir, ho sé.
Entre uns i els altres, potser
som-hi,
sí, no?
Som-hi.
Bueno, jo no sé si és tant com ho has dit tu, oi? Perquè Adán i Eva penso que són l'expressió més humana del que som tots nosaltres, no? Eva no és l'esca del pecat. Eva és qui ens ha guanyat la llibertat. És la que ens ha guanyat la llibertat. I la que, com ella, doncs usem la llibertat bé o malament. Més aviat, a vegades malament que bé. I això penso que s'ha de, com de tenir molt clar, no? És la conquesta de la llibertat. Altra cosa és Maria. Maria no té un pla establert. No té un pla alternatiu al de Déu. Maria, ella sap el que vol i el seu pla és el de l'obediència a Déu. Una obediència que no la fa esclava, una obediència que la fa persona humana. Però que aleshores... abans deia el mossèn de unes pàgines en blanc. Bueno, si Maria no hagués tingut unes pàgines en blanc, no hagués pogut dir sí a Déu. I penso que aquesta és la gran lliçó. Eva és la que em guanya la llibertat, Maria és la que em guanya el cel, per dir-ho d'alguna manera. És la salvació, la mare del Salvador. Però no és més que l'expressió d'una realitat humana feta en mite perquè la puguem entendre, i entendre la presència de Déu, la promesa de Déu, la salvació.
Clar, el que passa és que a la història, a l'Església, o diguem-ho així, posem-ho aquest acotament aquí, és que sense insistir tant en el pecat original i el pecat i el pecat i el pecat, i això està molt
i
bé,
no,
aquesta
i les dones hem patit la crítica de la cosa d'una puresa mal entesa.
A veure...
La puresa.
Mossèn Jaume, aclareixo una mica, sisplau.
Això.
Per favor, aviam. Per al·lusions, a veure.
No, aviam, el pecat. Si podem pecar és perquè som lliures. Si no, no pequem, no? La llibertat és l'arrel d'això. Llavors, què ve dir aquest relat poètic? Doncs, que des del principi els éssers humans, homes i dones, han estat lliures i, per tant, han estat capaços de pecar. Sí, això jo penso que és clar, no? Ara, és una manera de dir, llavors és una manera, perquè es poden escriure moltes pàgines sobre aquest relat, no?, del Gènesi, però aquí és evident que hi ha una conxorxa, es van passant la pilota, l'home diu, no, és que ha sigut la dona, i la dona diu, és que ha sigut la serp, i ja està, i llavors... és a dir, i això de les serps és curiós perquè diu, t'arrossegaràs, vol dir que no s'arrossegava, no? Uh-huh. I llavors diu que han trobat serpents fòssils que tenien potes, no? És una cosa curiosa, no? Sí, s'ha anat.
Sí.
És a dir, bueno, clar, tot aquest símbol de la serp com a mal, però jo penso que és això, aquí hi ha una conxorxa d'engany que desvirtua allò tan bonic que està dient, que Déu es passeja pel jardí. Això és un antropomorfisme extraordinari, que Déu està passejant-se pel jardí i l'home despullat li agafa por, la por el paralitza i ja, escolta, si tan bé que estàvem en el jardí, no? I ho deixes perdre, no? Per un...
Sí, i a més una cosa que acabes de dir, jo, que això ho fem, buscar la culpa en l'altre. La culpa la té l'altre. Eva li diu, no, la serp. I aleshores, és aquesta la nostra condició, no? Però hi ha l'aspecte positiu. Per mi, que és la llibertat és l'element que els hi faltava per poder parlar de persona humana amb tot el sentit ple. Però aleshores jo no en tinc prou, senzillament, amb una naturalesa de la llibertat. Perquè jo tinc el meu problema per ser lliure. Perquè és més molt fàcil criticar la manca de llibertat, però haig d'acceptar els límits que tinc.
És que la llibertat no és només d'un. Jo penso que en el cas de la parella, que estem parlant d'una primera parella, la parella acaba dient, és la nostra llibertat. Com els amics. I arriba un moment que els amics... No, és com, som dos que som lliures. O som un grup que som lliures, però en comunitat. I això és tota una altra visió de la llibertat. No tan individualista. La llibertat també pot ser la nostra llibertat.
Però és que, a més, si només penses en tu, quants elements hi ha en la teva vida que no et permeten ser la llibertat? Jo no puc fer mal la meva cosa, el que em doni la gana. No puc. Mm-hmm. Perquè te la carregaràs tu si vius amb mi. O sigui, jo no puc fer el que em dona la gana en la relació amb els altres. Si visc en parella, haig de tenir en compte l'altre. I els fills. Jo no puc fer... O sigui, jo no soc lliure per fer el que vull. Soc lliure per constituir-me com persona. I aleshores aquí penso que és la importància de la promesa. De dir, què vol dir ser persona?
Ara que s'acosten les festes de Nadal, recordo com deia una mare i àvia de família, que la seva filla li deia, tu aquest Nadal, mare, fes el que vulguis. Volien dir, vés a dinar a casa d'un, vés a dinar a casa d'un altre, vés amb les teves amigues. I ella deia, no faré el que vulgui, faré el que més convingui. I això és la llibertat. Faré el que més convingui fer.
Sí,
i això
sí,
ho sabeu,
sí.
les mares ho saben, els que ens escolteu, que al final acabes fent allò que convé fer, clar. En cada moment.
Això m'agrada. I també m'ha fet pensar que la confiança equivocada d'Eva en la serp, una confiança però equivocada, sereu com Déus, és estupendo, què més vull, no? Doncs s'hi contraposa la confiança sense límit de Maria, que és per construir. I aleshores Maria, sí, home, puc dir-ho en un sentit figurat, que és l'esclava del Senyor. Però no, de quina esclavitud? Ja m'agradaria a mi ser esclava d'un senyor com el que li ha demanat, per dir-ho d'alguna manera, i no dels senyors.
Està molt bé, això ho diem, es nota que hi ha reflexionat, no? I ho diem així amb aquest joc de paraules, no la porta que ens va tancar Eva, ens l'ha obert Maria.
Sí.
Seguim endavant.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
I ara escoltem la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians d'Èfes i del capítol primer.
Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist, que ens ha beneït en Crist amb tota mena de benediccions espirituals dalt del cel, ens elegí en ell abans de crear el món perquè fossin sants, irreprensibles als seus ulls. Per amor ens destinà a ser fills seus per Jesucrist, segons la seva benèvola decisió, que dona lluança a la grandesa dels favors que ens ha concedit en el seu estimat. En ell hem rebut la nostra part en l'herència. Ens hi havia destinat el designi d'aquell qui tot ho du a terme d'acord amb la decisió de la seva voluntat. Volia que fóssim lluança de la seva grandesa, nosaltres, que des del principi tenim posada en Crist la nostra esperança.
Un himne ple d'entusiasme on es palesa la iniciativa de Déu en la història de la salvació i la nostra resposta de lluança. Beneïm Déu perquè ell ens ha beneït en Crist amb tota mena de benediccions. Això de beneir a vegades no pensem que és el gest que fa el mossèn amb les mans.
Perquè no sabem l'etimologia de la paraula, perquè clar. Si tu vas a l'etimologia, el benedicere, és el que em toca fer a mi. Però si jo puc dir beneït sigui Déu, és pel benefacre de Déu que ha fet.
És així, és a dir, clar, molta gent se'ns confessa a vegades de mal parlar dels altres, és que jo mal parlo, és que ja maleeixo i tal. Jo l'únic remei que considero que és realment efectiu és bé, procura també beneir, procura dir bé de l'altre. Procura dir bé de l'altre.
Sí, sí.
I això, és a dir, fixa't en l'aspecte positiu de la realitat de l'altre, que el trobaràs ben segur, i això anirà allunyant la maledicència, que és el dir mal dels altres.
Sí,
no?
Sí, sí.
Ja. Aleshores, penses, és un himne d'acció de gràcies, d'agraïment, o un himne de lluança, no?
És que la lluança de la seva grandesa és la benedicció. I és aquesta dimensió que a vegades oblidem. O sigui, en la pregària diem, demano, dono gràcies, però recorda la pregària de lluança, que és fonamental, de lluar, que és la pregària més gratuïta que hi ha. No demano
perquè em
donis.
Que és la que hem d'arribar.
Clar. És la que hem d'arribar.
És la que hem d'arribar, aquesta que sigui gratuïta. No? Però per altra... Però no, vull dir, però de més, per altra banda, penso que donar gràcies a Déu pel que ha fet, però tu n'ets responsable de la seva presència en el món. Que aleshores, que els altres puguin lluar també Déu pel que tu expresses, perquè si nosaltres, els que diem, els que el preguem, els que som batejats, els que ens diem cristians, no estem a l'altura d'això, no ho fem present, com coneixeran Déu? No és allò de dir que si no els parlen no em coneixeran. Parlar sí, però si tu no dones un testimoni, què coneixeran?
És evident. Ara amb això de la benedicció em venia a la ment el que va passar quan Francesc va sortir al balcó de Sant Pere, que recordeu que es va inclinar, després de beneir es va inclinar perquè la gent el beneís. I les càmeres no ho van mostrar, però es veu que la majoria de gent que hi havia a la plaça de Sant Pere van estendre la mà en actitud de benedicció. Perquè és una manera que beneeixen els pares de família a Itàlia. O sigui, el papa va demanar la benedicció del poble. Jo a vegades estic tentat de fer-ho, encara no ho he fet, però... Escolti, sisplau, beneïu-me. L'altre dia que vaig estar a la Cartoixa, al prior de la Cartoixa, que és nou, relativament, fa molt poc temps que hi és, doncs se'm va agenollar davant i em va demanar la benedicció. Em vaig quedar, entén? Bueno, sí. Però em vaig haver d'agenollar, jo, esclar. Però també li vaig demanar la seva benedicció
d'un
vessant, no? Però,
sí, sí.
Però que és bonic el fet de beneir la taula, sí. Per exemple, beneir el pa, beneir els fills. Ben dir, aquest gest de benedicció, serviràs de benedicció. Bé?
A veure, això que acabes de dir, d'aquesta persona colombiana que us deia abans, o que he comentat, o que penso que ve a casa, i truca un fill i diu, se ponga mi madre, bueno, se pone la madre, i bla, 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 bla. Te has ido sin bendecirme.
Oh!
I la mare li va contestar, porque no obedeciste lo que te dije anoche. Ah. Sí, jo no t'he beneït perquè tu has fet el que has volgut. Ja parlarem, però no t'haig de beneir. I el noi trucava perquè la beneís. Abans d'anar-se'n, perquè
sí.
20 i pico d'anys el noi.
Com és que això ha arrelat a Sud-amèrica, a Centroamèrica, a Nord-amèrica, a Mèxic, als països que Espanya ja ha tingut intervenció? Com és que aquí això no arrela? Perquè normalment la gent, tu mateix, Jaume, et va sorprendre quan el prior de la Cartoja et va fer això, no?
Quan hi ha un amic veneçolà que m'escriu i sempre em posa bendición, bendición, bendición.
Sí.
Jo al final dic, me acojo a su bendición. És que no sé què dir-li, també el
beneixo. Però per què aquí no ha arrelat aquest costum?
Bueno, probablement, esclar, seria llarg de respondre.
Sí, no,
això,
però...
No?
Així,
però a bote pronto és que hem mantingut una fe molt més pristina, molt més pura, molt més...
Sí, sí.
Sense tant racionalisme.
Exacte.
Nosaltres ens hem matat el racionalisme.
És una resposta,
vegades.
Sí, sí.
I la raó és necessària, la raó instrumental és necessària, però l'emoció, el sentiment, el cor, és fonamental.
Sí,
sí. Sí, sí. Això sí que jo penso, jo mateixa, que me n'adono davant d'ells del meu racionalisme, i ho soc. Jo soc cartesiana, vull dir, és que ho soc. I què vols? És la meva genealogia. Tu?
Però si saps conviure amb el misteri, ja és fonamental. És el que deia la Maria Zambrano, nuestra razón no es como el sol de mediodía, que todo lo ilumina, sino como el sol de la alborada, que deja zonas de misterio y de oscuridad y de penumbra. I és així, convivim misteri i raó.
Sí,
eh?
Sí.
Veus, Maria Zambrano, un altre que hem recuperat, eh? Que anem recuperant. Que anem recuperant, però sí que... No sé, jo davant d'aquest himne, la veritat és que només em dona, com aquell que diu, per pensar, per meditar-lo, per pregar-hi, per dir-ho d'alguna manera.
I per lluar.
Lluar, evidentment, i que la pregària sigui de lluança. Sí. Normalment no prego mai per res ni per ningú, normalment, perquè penso que la pregària és que Déu ho sigui tot en totes les coses, no? Uh-huh. I aleshores, la vida és la vida. La vida és la vida, i la naturalesa és la naturalesa, i els fets són els fets, però que Déu sigui tot en totes les coses. I aleshores, aquí...
Fas de la teva vida una lluança.
Clar.
Us sembla que anem per l'Evangeli ja?
Som-hi.
Sí?
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Un evangeli que en aquesta solemnitat de la Immaculada Concepció de la Verge Maria és de Sant Lluc i del capítol primer.
En aquell temps, Déu envià l'àngel Gabriel a un poble de la Galilea anomenat Natzaret per dur un missatge a una noia promesa amb un descendent de David que es deia Josep i el nom de la noia era Maria. L'àngel entrà a casa d'ella i li digué: «Déu te guard, plena de gràcia, el Senyor és amb tu». Ella es turbà en sentir aquestes paraules i pensava per què la saludava així. Però l'àngel li digué: «No tinguis por, Maria, Déu t'ha concedit el seu favor. Tindràs un fill i li posaràs el nom de Jesús. Serà gran i l'anomenaran fill de l'Altíssim. El Senyor Déu li donarà el tron de David, el seu pare, serà rei del poble d'Israel per sempre i el seu regnat no tindrà fi». «Maria», li preguntà a l'àngel, «com pot ser això si jo no tinc marit?» L'àngel li respongué: «L'Esperit Sant vindrà sobre teu i el poder de l'Altíssim et cobrirà amb la seva ombra. Per això el fruit sant que naixerà l'anomenaran fill de Déu. També la teva parenta, Elisabet, ha concebut un fill a la seva edat. Ella, que era tinguda per estèril, ja es troba al sisè mes, perquè a Déu res no li és impossible». Maria va respondre: «Sóc l'esclava del Senyor, que es compleixin en mi les teves paraules». I l'àngel es va retirar.
La litúrgia d'avui ens proposa aquest evangeli on contemplem la bellíssima i la significativa escena de l'Anunciació a Maria, de ser mare del fill de Déu, Jesús. Bé?
L'Àngelus, L'Àngelus que molts resem i que en molts llocs s'ha recuperat amb el toc de les campanes, m'ho deia una feligresa, jo no resava mai, i ara que estic estrenant la roba en aquell moment, quan toca les campanes, reso l'Àngelus des de casa i fas un moment d'aturada al dia, aquí a Ràdio Estel també es dona, Jordi, aquí, doncs, l'Àngelus és un moment d'aturada i de pregària del misteri central de la nostra fe, que és l'encarnació, no? I per això Déu es val d'una aliança nova que no és amb un home, perdó, Roser, sinó que és amb una dona. Per primera vegada en la història, no, de la salvació, l'aliança és amb una dona i, per tant, té uns matisos peculiars. Déu fa el seu pacte gràcies al sí de Maria.
No, però espera, jo pensava una altra cosa, de dir... No, pensava una altra cosa, no és precisament això, però una mala predicació de l'obediència de Maria ha portat les dones al llarg de la història a haver de callar, anar a l'Església, no? S'han fet callar totes les protestes que hi ha hagut també al llarg de la història, i n'hi ha hagut moltes, i no es coneixen, es van recuperant i les anem tenint, no? Aquest és un punt que penso de lliçó de l'Evangeli d'avui, un punt de conversió, doncs, que hauríem de tenir molt clar. És a dir, que en realitat l'Església sigui capaç de veure en la igualtat que predica els homes i les dones, que no ens posin uns sostres, que al cap i a la fi són de vidre, s'han de poder trencar, no hi ha un mur. I aleshores, mira que m'agrada l'Evangeli, mira que m'agrada, però dius, per què l'Església sempre ens ha predicat aquest Evangeli com en aquell estil que no és de Pau, de la misoginia de Pau, perquè no crec en la misoginia de Pau, vull dir, no ho era, però de dir, el cap de l'Església és el Crist, el cap de l'home és la dona, bueno, tot el que acaba la genealogia dient que l'home és el cap de la dona, i la dona se l'ha fet callar, i se la fa callar en l'Església. Que no se la fa callar amb les paraules com d'abans, és igual, però on estan, quins llocs on es prenen les decisions hi ha les dones? Jo el que vull veure és, no en el Vaticà, quatre noms més o menys importants, el que vull veure és en l'Església de Barcelona, de Múrcia, de Sant Sebastià o de Tarragona, doncs que les dones tenen un paper en l'Església, no la secretària de, no la telefonista de, no la que porta els comptes de, sinó la que pren. I després, un dia, que esperem que no sigui gaire lluny, doncs que també hi hagi una realitat per l'ordenació sacerdotal de les dones. I no valen els arguments ontològics, no hi valen, i encara es fan servir els arguments ontològics. I això no és de... És a dir, que el mateix que t'explica una bona explicació de la igualtat de les dones i del... Després et surt amb l'argument ontològic. I dius, i per tant, aquest és un sostre. Però cuidado, és a dir, cuidado homes de l'Església, no tots, eh? Cuidado homes de l'Església. El sostre és de vidre, eh?
Explica això d'ontològics per la gent
que des d'un punt de vista per naixement hi ha una diferència òntica, una diferència del ser entre el gènere masculí i el gènere femení, diguéssim. Però que toca no el fet físic de ser home o dona, sinó l'essència. És a dir, un Aristòtil posat a la mida que em convé avui. I això no és. No ho és. Que Déu va escollir una dona, per si, evidentment, què volies que fes? Havia d'escollir una dona si volem que Jesús sigui un home doncs escut com els altres homes. Però no vol dir que les dones tinguin menys importància. Agafem també l'Antic Testament, ara no es qüestiona aquí, però que hi ha punts de referència amb el que... I encara s'està ensenyant a les universitats i a les facultats de teologia, a les facultats, no ho sé, al seminari, a més o menys, perquè les mentalitats amb la que surten és aquesta. De dir que hi ha una diferència, ells diuen radical, perquè ara millor alguns no saben ni què vol dir ontològica, doncs, i ho dic en sèrio, perquè has parlat amb uns o altres, doncs de dir que les dones són diferents dels homes. I aleshores, és clar, aquesta diferència ha redundat amb les coses més simples de l'Església.
A veure quina aportació fa aquí...
Com que som a la taula de l'Evangeli, això mereixeria, doncs, moltes altres taules. D'una banda, aquesta aliança de Déu amb Maria, és evident que hi ha una interactivitat. O sigui, Maria, des del primer moment, es posa en marxa. Amb Elisabet, amb les noces de Canà, després serà com a deixeble, després convocarà l'Església dispersa.
No?
O sigui, és sumament activa. No és passiva.
Maria, mare de l'Església.
Mare de l'Església. O sigui, ella és... Això, per mi, claríssim. Llavors, amb el tema del sacerdoci femení, aquestes qüestions que de tant en tant emergeixen, jo crec que el que cal és un replantejament a fons de tots els ministeris en l'Església, de tots, i de la manera d'exercir-los.
D'acord.
Que n'hi ha molts, de ministeris diversos, I no menys importants uns que els altres. Tots són, hi ha una diversitat de ministeris. I jo crec que des d'aquesta llum, des de la interactivitat de Marita. I després una cosa, això, mira, no hi estic massa d'acord amb el que dius, Roser, perquè jo crec que les cases, bàsicament, sempre heu decidit les dones, sempre. A casa, que és l'església domèstica, és la dona la que decideix. L'altre dia m'ho deia un matrimoni, diu, pensa que discutim molt, però al final, deia ell, jo sempre tinc l'última paraula. Dic, quin és? El que tu vulguis, amor meu.
Però no és la realitat de l'església, i és el que voldríem. I això no em fa ser de dir, bueno, doncs per això me'n vaig. No. La realitat és una altra, l'evangeli és una altra, i el camí l'hem de buscar. I tenim una bona genealogia al darrere. No vull fer propaganda d'una cosa, però deixeu-me-la dir. Ha sortit un llibre que l'hem fet, s'ha fet des de la Revuelta. Doncs al final del llibre hi ha unes quantes pàgines amb tot de noms de dones, i que han sigut importants, que han tingut una paraula en l'Església. Sí, jo, a mi m'encanta Santa Caterina de Siena. És que la valentia d'ella d'anar-se'n a Avinyó és... Bueno, però en què s'ha quedat? Que va anar a Avinyó i li va dir al papa el que li havia de dir i que el papa tornés a Roma, no? I caram l'acció d'ella. Però s'ha quedat.
Hem de capbussar-nos en la història per recuperar les dones protofeministes, que n'hi ha hagut moltes i molt interessants.
Sí, sí.
Doncs vinga.
Bé, acabem molt bé aquesta conversa, veus? Doncs estic molt agraïda a la Roser Soler. Gràcies, Roser, per ser aquí al programa, per haver estat amb nosaltres comentant la paraula de Déu d'aquesta solemnitat de la Immaculada Concepció de la Mare de Déu. Gràcies també, mossèn Jaume Aymar.
Amb goig.
I en una altra ocasió us tornarem a convidar aquí, sí, a la Taula del Vangeli, que és un programa dels serveis tècnics de Ràdio Estel. La locució de les lectures l'ha fet la Cristina Orduña, a la direcció i presentació Maria Marín, qui els parla. I ja saben que, si ho desitgen, ens trobaran de nou aquí en la sintonia de Ràdio Estel aquest diumenge, que comentarem les lectures de la missa del tercer diumenge d'Advent. Gràcies de nou i una abraçada per a tots. Adéu-siau.